Repsol. Són les dues, bon dia. El govern nega ingerències polítiques als Mossos d'Esquadra.
És important diferenciar entre ingerència política i lideratge polític. En aquest cas, el que hi ha és un lideratge polític. El conseller Elena ha de comptar amb persones que siguin de la seva màxima confiança, pilotant cadascun d'aquests cossos o d'aquestes direccions generals.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que va ser també responsable de comunicació dels Mossos, atribuït la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap a la falta d'entesa amb el conseller Joan Ignasi Elena.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Plaja assegura que el conseller Elena vol donar explicacions extenses de la destitució d'Estela al Parlament, la compareixença però encara no té data. Mentrestant, des d'avui, Eduard Sallent ja ha començat a exercir com a nou comissari en cap. De seguida ho expliquem. Ha arrencat el judici contra quatre adolescents acusats de violar un menor de 13 anys amb Asperger en una escola de Vallirana al Baix Llobregat. La fiscalia demana 3 anys d'internament pels quatre acusats que, quan va passar tot, tenien entre 14 i 15 anys. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Parlarem també d'un altre judici, el del cas Neymar Diz. El pare del jugador brasiler l'ha exculpat avui de qualsevol responsabilitat en el cas de presumpta estafa en el seu fitxatge pel Barça.
Segona jornada del judici que es fa aquests dies a l'Audiència de Barcelona. Avui ha declarat la família Neymar, que està entre els acusats de corrupció entre particulars per haver estafat l'empresa Diz, l'empresa que tenia el 40% dels drets del jugador al 2013. Neymar ha declarat que ell no va tenir res a veure amb els contractes, versió que ha ratificat el pare del jugador, qui ha assumit tota la responsabilitat d'aquella gestió. Més coses, el tècnic del Barça femení ha felicitat aquest matí Alexia Putellas, l'endemà que la migcampista blaugrana recollís la seva segona pilota d'or. Ho ha dit en la prèvia del debut a la Champions femenina. Serà demà contra el Benfica. Avui destaquen dues previsions més. En bàsquet, el Barça visita el Bayern de Munic a l'Eurolliga, mentre que el Barça d'handbol debuta a la Superglob contra los ministros de Mèxic a partir de les 3.
I l'últim titular és pel temps. Entre avui i demà, les temperatures tocaran sostre. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, les temperatures pujaran més que els últims dies, entre els 25 i els 30 graus de màxima aquesta tarda, i demà podrien sobrepassar aquesta línia dels 30, especialment cap al Pla de Lleida i també l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot plat aquesta tarda, encara amb algunes restes de núvols a trams de la costa i del prelitoral, a la resta amb més estones de sol, però en general tindrem una tarda tranquil·la, i de cara a demà dia de cel enterbolit i a la tarda amb alguns ruixats bàsicament cap al Pirineu de Lleida. I a partir de dijous baixen les temperatures, baixen entre dijous i dissabte entre 5 i 6 graus, però tot i això continuaran per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any i arribaran alguns ruixats bàsicament a les comarques de Ponent.
Les 2:03.
RAC 1 migdia.
El govern nega ingerències polítiques en el relleu del comandament en cap dels Mossos. La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha atribuït la destitució de Josep Maria Estela a la falta d'entesa amb el conseller d'Interior. Encara no hem sentit Joan Ignasi Elena, que ha demanat això sí comparèixer al Parlament. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. La portaveu nega que la crisi del govern tingui res a veure amb la destitució d'Estela ni que hi hagi ingerències polítiques als Mossos. Patrícia Plaja justifica el canvi per les discrepàncies entre el comandament en cap i el conseller que han portat Elena hagi perdut la confiança quan encara no fa un any que el va nomenar.
És important diferenciar entre ingerència política i lideratge polític. En aquest cas, el que hi ha és un lideratge polític exercit pel conseller Elena des del Departament d'Interior. Hi ha un responsable polític que és qui lidera i qui marca estratègicament les polítiques de seguretat o el rumb del cos de Mossos d'Esquadra. El conseller Elena ha de comptar amb persones que siguin de la seva màxima confiança.
Plaja també assegura que Joan Ignasi Elena en donarà totes les explicacions. Ja ha demanat de comparèixer al Parlament, en la Comissió d'Interior, i també diu que caldrà fer autocrítica.
És obvi que l'actual situació que viu el cos de Mossos d'Esquadra no és la desitjable, òbviament, i segur que hi ha marge de millora. L'autocrítica sempre és bona i també, en aquest cas, es farà. I asseguro que els propers dies serà el propi conseller d'Interior qui en primera persona respondrà a tots els dubtes o els interrogants que hi pugui haver respecte a aquest tema.
La portaveu del govern també ha dit que no hi ha ningú imprescindible i que l'important és el projecte que el Departament d'Interior té per als Mossos i que passa per la modernització i la feminització del cos.
Avui fa just una setmana de la presa de possessió del nou govern, Marc, i el Consell Executiu ha començat a rellevar els càrrecs de la segona fila. Un d'ells, el secretari de Difusió de la Generalitat, el que va ser sotsdirector de RAC1, Jofre Llombart.
Sí, ell mateix ho ha explicat en un fil a Twitter, on diu que ha estat un honor i un plaer haver exercit aquesta tasca durant 15 mesos. El seu lloc l'ocuparà la periodista Eva Pomares com a directora general de Difusió. En total, avui han passat pel Consell Executiu 17 nomenaments dels càrrecs. La portaveu assegura que aquest procés de substitució no s'està fent pel broc gros.
Gràcies, Marc. Doncs en espera que Joan Ignasi i Helena doni explicacions del relleu al capdavant dels Mossos i davant la polseguera que ha aixecat aquesta decisió. Des d'Interior ho justifiquen aquesta maniobra. Asseguren que el detonant és la resistència de Josep Maria Estela a acceptar el nomenament de 4 noves comissàries en el procés de promoció de la setmana passada. Ho consideren desmarcar-se de la voluntat de feminitzar el cos i impulsada des del departament Benet Iñigo.
D'entre la trentena d'intendents que aspiraven a ascendir a comissari, 12 van obtenir la màxima puntuació. D'entre ells, el departament va escollir 4 dones, mentre Castela, que també tenia en compte altres aspectes, va acabar proposant-ne 3. El director de la policia, Pere Ferrer, ha explicat a TV3 que amb aquest desencontre es va prendre la decisió, tot i que també reconeix que hi havia altres problemes que s'arrossegaven de feia temps.
Hi ha un punt d'inflexió que és en el moment que no es reconeix l'oportunitat que la promoció de futurs comissaris que ha de sortir tingui aquesta representació de bons comandaments a la casa. La resta és un acumulat i, evidentment, tots són persones i en l'acumulat poden haver-hi molts motius. Les visions diferents i les discrepàncies són naturals de totes les organitzacions.
De fet, tant les noves incorporacions d'agents de base com tots els processos d'ascens han incorporat quotes per afavorir la incorporació de dones als diferents escalafons, una línia que Estela havia assumit com a pròpia. Per això, dins del cos, molts sospiten que aquest no és el motiu real i que darrere hi ha l'afinitat i proximitat política de Ferrer i la conselleria amb l'ara comissari en cap en funcions Eduard Sallent. Una proximitat que ahir des de Món a RAC1 l'exconseller d'Interior Miquel Samper vinculava a la voluntat de tapar casos de corrupció. Pere Ferrer ho nega de dalt a baix i a més creu que aquestes acusacions fan molt mal al cos.
Una acusació que no s'aporta absolutament res. En aquesta acusació estem parlant d'una persona afectar la seva honorabilitat amb aquesta contundència sense més és greu. Però és que, a més, estem afectant a la honorabilitat no d'una persona, sinó de tot l'equip sencer de professionals que treballa a la Comissaria General d'Investigació Criminal. 1.000 policies.
Fonts dels Mossos consultades per RAC1, alienes a cap dels dos sectors enfrontats, confirmen que les sospites escampades per Samper han generat molt malestar i temen que puguin afectar la confiança i les relacions amb la judicatura que tant han costat de recuperar després del procés.
Aquesta crisi als Mossos centrarà el ple que demà es farà al Parlament. Els grups posen la directa i ja es preparen per collar tant el president Pere Aragonès com el conseller Helena. De fet, dijous mateix es votarà una moció del PSC que critica les ingerències polítiques als Mossos. Parlament, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. Tota l'oposició reclama explicacions al govern i sobretot al conseller Joan Ignasi Helena per la crisi als Mossos. Ho ha fet Salvador Illa, TV3, que no descarta demanar la reprovació del conseller. Els socialistes es porten una moció al ple, que es votarà dijous, en què critiquen la politització del cos.
Jo crec que, a més, havia de sortir també el president Aragonès a donar explicacions. Es desmentia amb un comunicat de 3 línies, no? Jo crec que això no és manera de tenir respecte per la ciutadania de Catalunya, no?
Reprovarà el conseller, el PSC?
Anem a veure, jo vull que s'expliqui. Vull que s'expliqui. I no descarto res, no?
Junts per Catalunya, de fet, donarà suport a aquesta moció del PSC. El partit ja des de l'oposició endureix el to contra el govern. La portaveu Mònica Sales carrega contra la gestió de l'executiu.
Generen encara més inestabilitat interna dins de la policia i incrementa el desprestigi del cos. I per això, des de Junts per Catalunya, demanem la compareixença del conseller d'Interior, que no s'amague, que doni la cara, que doni explicacions de manera immediata.
Des dels comuns també demanen a Joan Ignasi Helena que posi ordre i critiquen la manera de fer d'Esquerra. Ho explica David Cid.
Hi ha una ferida oberta, que el conseller Helena és una ferida que ha fet més gran i que el que ha de fer és posar ordre. I jo també vull traslladar una reflexió a Esquerra Republicana. Insisteixo, no es pot governar sense diàleg, no es pot governar sense acords.
De moment, els que ja han demanat al conseller que plegui és el PP. Ho ha fet Lorena Roldán.
Los Mossos d'Esquadra merecen explicaciones y el conseller Helena merece ser cesado. Un conseller que prefiere perseguir a Mossos en lugar de perseguir a los delincuentes no merece estar ni un minuto más al frente del Departamento de Interior.
Tots ells també reclamen al conseller Elena que doni explicacions immediates per les declaracions de l'exconseller Miquel Samper al Mont-RQ dilluns, en què denunciava que hi havia persones que obstaculitzaven investigacions a polítics catalans.
Doncs un altre exconseller d'Interior, Ramon Espadaler, s'ha desmarcat de les acusacions de Samper i en declaracions a Ràdio 4 l'ha convidat a denunciar-ho a la justícia. Des de TV3, Samper ha deixat clar que ho faria si en tingués proves.
Jo no m'he atrevit mai a fer una afirmació com aquesta. Si ell coneix que això és així, jo crec que l'àmbit on ha de dir no està en una tertúlia radiofònica com la Fiscalia. Jo no m'atreveixo a fer afirmacions del calat que va fer doncs, l'exconseller Samper, perquè si les fas, les has de demostrar.
Jo no tinc proves. És que fixi's que jo li estic parlant en tot moment de les coses que he escoltat que diuen els caps de policies de Mossos d'Esquadra. Jo no en tinc cap ni una. Jo ja vaig deixar una denúncia posada a Fiscalia quan vaig marxar.
Samper ha afegit que la denúncia que va posar es basa en irregularitats que li van traslladar dos lletrats del departament. Les 2:10, dues turistes catalanes de 62 i 64 anys han mort en un accident de globus aerostàtic a la Capadòcia, Turquia. Segons ha pogut confirmar RAC1, es tracta de dues veïnes de Lloret de Mar que viatjaven amb un grup de turistes del mateix municipi. També hi ha tres turistes més que han quedat ferides i continuen hospitalitzades, Eudald Martínez.
El globus s'ha enlairat a 8:15 del matí, quan ja portava 1 hora i mitja de trajecte, ha hagut de fer un aterratge forçós per culpa d'un cop de vent. Hi viatjaven una trentena de passatgers, a més de dos pilots. La vida dels ferits no corre perill, es recuperen en diversos hospitals de la regió. El cònsol espanyol a Turquia ja s'ha desplaçat a la zona i la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, s'ha posat en contacte amb les autoritats locals i el Ministeri. El govern també ha activat els departaments de Salut i d'Interior per si cal fer acompanyament en les repatriacions. Segons ha explicat l'Ajuntament de Lloret, el viatge estava organitzat per una agència local.
A Ucraïna, l'exèrcit rus ha destruït el 30% de les centrals elèctriques del país en una setmana de bombardejos amb míssils i drons. Ara que han de començar a baixar les temperatures, avui ja hi ha hagut talls de llum massius a diverses regions. A la capital, Kiev, l'Ajuntament ha demanat als ciutadans que no encenguin aparells potents com l'aire condicionat, la calefacció o el microones. Mentrestant, els experts danesos que investiguen les fuites detectades a finals del mes passat al gasoducte Nord Stream creuen que les van provocar explosions potents. En total, recordem, es van detectar 4 fuites al mar Bàltic, 2 en aigües de Dinamarca i 2 més en les de Suècia. Les 2:12, 3 minuts i tornem.
RAC 1.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és inconmensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí i que és
boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Què fas els dies 4 i 5 de novembre? L'ONG Pallapupes et necessita. Som els beneficiaris de la campanya de Condis La ceba que fa riure i estem buscant persones voluntàries per assolir el nostre repte, omplir de riure els hospitals. Ens ajudes? Apunta't ara a pallapupes.org i tria el supermercat Dia i Torn que et vagi millor. El 100% de la recaptació es destinarà a l'entitat.
Todo aquello que hacemos mediante nuestro trabajo suma en la vida de los demás. Siéntete orgulloso de lo que aportas al mundo con tu trabajo. Isalign. Tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Surrealista. Ho trobo surrealista.
El mètode Gronholm segueix fent història al Teatre Poliorama. Només fins al 14 de novembre. És ara o mai. El fenomen teatral de Jordi Galceran finalitza la seva última temporada amb Marc Rodríguez, Enric Cambrai, Maru Llamolins i David Verdaguer. El mètode Gronholm. Una comèdia del tot imprescindible. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
RAC 1 migdia.
Avui ha arrencat a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat el judici contra quatre adolescents per suposadament haver violat un noi de 13 anys amb Asperger a Vallirana, al Baix Llobregat. La Fiscalia demana 3 anys d'internament per a aquests quatre acusats, que quan va passar tot tenien 14 i 15 anys. La família del nen agredit diu que tot plegat va ser una atrocitat i demana justícia per evitar que es torni a repetir. Mar Poyató.
Els fets van passar el 2018 a l'Escola Verge del Roser de Vallirana. Durant un temps, els acusats van estar insultant i amenaçant la víctima fins que un dia la van agafar i se la van endur a una zona apartada del pati de l'escola i allà l'haurien agredit sexualment. Els menors estan acusats dels delictes contra la integritat moral, agressió sexual i violació. La Fiscalia demana 3 anys d'internament, mentre que l'acusació particular, els pares del menor agredit, en demana 4 i vol que l'escola pagui també una indemnització de 85.000 euros com a responsable civil perquè considera que no va aplicar els protocols contra l'assetjament escolar. L'advocat Juan Manuel Ruiz diu que la clau és demostrar que el nen agredit no menteix.
En todo caso estamos ante la palabra de uno contra la del otro, pero hay unos informes importantes psicológicos y de forense que creemos que tendrán peso.
La mare de la víctima, Pilar Joan, espera que es faci justícia.
El Sergi encara està en un estrès posttraumàtic. Pateix mutisme perquè va ser tan fort el que li va passar que fora de casa no parla.
La sessió del judici s'està fent a porta tancada perquè es tracta d'un cas amb menors implicats. La víctima no ha declarat perquè se li dona valor de prova a la declaració que ja va fer durant la fase d'instrucció i aquesta vista està previst que s'allargui fins dijous.
Hem de parlar també avui de la segona sessió del judici pel cas Neymar Diz i el jugador. S'han arrentat les mans aquest matí a l'Audiència de Barcelona. Diu que ell no negociava ni tenia res a veure amb els contractes que l'any 2013 el van portar al Barça, Xavi.
Exacte, és el pare qui ha assumit tota la responsabilitat d'aquelles gestions. Recordem que els acusen de corrupció entre particulars per presumptament haver estafat una empresa que tenia el 40% dels drets del jugador. Des de l'Audiència de Barcelona, Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, recordem que ahir el tribunal va dispensar la família Neymar en la primera jornada del judici i els va convocar avui, a primera hora. Doncs bé, després de 2 hores esperant-los, el jugador i el pare han fet el mateix, desvincular Neymar i també la seva mare de qualsevol negociació de contracte i assegurar que si el futbolista va fitxar pel Barça va ser purament per una qüestió esportiva.
La verdad que tenía opciones de muchos clubes, pero mi sueño siempre fue jugar en Barça. Yo, desde niño, quería jugar ahí por los jugadores que tenía, por ser en Barcelona. Y bueno, yo sigo siempre mi corazón. I mi corazón siempre pide a Barça.
Una mica més llarga ha sigut la intervenció del pare de Neymar, que s'ha carregat tota la responsabilitat dels contractes signats, argumentant que l'únic objectiu de la família era protegir el seu fill.
Neymar nunca participa de negociaciones. Eso no quiere decir que él sea alienado. Pelo contrario, lo que nos hacemos es la sua vontade. Que criamos un entorno muy grande para Neymar de protección de abogados de todos los tipos, desde tributarios, advogados comerciais, para que podemos dar segurança não só para Neymar, mas para toda a nossa família.
Neymar i la seva mare ja no tornaran després d'haver declarat. Això vol dir que el brasiler ja pot tornar cap a França i reincorporar-se als entrenaments del PSG, amb qui juga divendres al camp de l'Ajaccio, a l'illa de Còrsega.
La sessió d'avui al judici també ha servit per confirmar que el Real Madrid va intentar fitxar Neymar i prendre-li així el jugador del Barça. El club blanc va oferir 45 milions d'euros, però no se'n va sortir. Per cert, Pedrón, el president del tribunal ha tornat a demostrar que li agrada el futbol, però deixa clar que no està donant un tracte a favor als acusats.
Sí, el cas és que José Manuel del Amo, que ja va deixar clar que és un gran amant del futbol, ha insistit molt en això, que no hi ha hagut cap tracte de favor, malgrat que avui l'ha excusat de manera molt contundent per arribar tard a Neymar. Diu que entre recés i recés ha mirat la premsa i que no li ha agradat el que ha llegit.
Y no se trata de alabarles ni nada. Han llegado cuando tenían que llegar. Y ya está, y no pasa nada. E insisto, ni privilegio, ni favor especial, ni nada parecido.
I per si quedava algun dubte de la seva afició, el president del tribunal també ha aprofitat per demostrar el seu coneixement en futbol brasiler.
O Santos Santos tinha um benefício muito grande ficando com Neymar. Primeiro, a torcida.
Santos tenía muchos beneficios. Primero, la torcida.
La afición. La afición.
I per cert, a Florentino, amb tota broma, li ha dit que el deixava desconnectar-se en la seva intervenció telemàtica per anar a descansar, ja que era conscient que ahir era a París, a la gala de la Pilota d'Or.
Relacionat encara amb fitxatges, avui comença la sala gran del Tribunal Europeu de Luxemburg l'estudi del fitxatge de Leo Messi pel Paris Saint-Germain l'estiu del 2021. Àlex Massana, bon dia.
Què tal, bon dia. Sí, no és un judici, això cal tenir-ho clar. El tribunal, de moment, investiga una possible violació del fair play financer i tot plegat deriva d'una denúncia d'uns aficionats de la penya Lograna de Lió. L'acusació, representada per l'advocat Juan Branco, diu que la compra de Messi per part del PSG, encara que fos agent lliure, només és possible per un ajornament de les normes financeres a França, és a dir, que el Barça se'l va treure de sobre perquè l'ofegava el fair play financer a Espanya i el PSG el va poder incorporar perquè ara mateix no hi ha aquesta norma a territori francès. El que demanen aquests socis és que revisi i es faci un barem comú per les lligues europees. Tot plegat, la decisió del Tribunal General de la Unió Europea no s'espera fins d'aquí a uns mesos.
Les 2:21, el govern espanyol de coalició torna a trontollar per les discrepàncies ara en la llei trans. Els socialistes intenten retardar tant com poden l'aprovació d'aquest text, mentre que des de Podem se'ls exigeix celeritat, tot plegat el dia que l'exdiputada trans del PSOE, Carla Antonelli, ha estripat el carnet del partit per denunciar aquestes traves que està posant la seva formació. Anem a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. La llei trans continua sent un mal de cap pel govern de coalició. El PSOE desmenteix que estigui allargant els terminis parlamentaris expressament per aconseguir congelar el text, però la realitat és que de moment, i del bracet del PP, ha aconseguit deixar-ho per finals d'any, ampliant el termini d'esmenes fins llavors. Això no ha agradat gens ni mica als seus socis de govern. Per exemple, Irene Montero ho descriu com una mala notícia. Des d'Unides Podem, Pablo Echenique avisava que hi estaran a sobre, i pels socialistes, Isaura Leal negava qualsevol maniobra política per frenar la llei trans.
Esa sospecha está ahí. Aunque yo también creo que es un debate que está zanjado en la sociedad. Por lo tanto, confiamos en que finalmente esta ley pueda salir adelante.
No se está produciendo ningún retraso. Tiempo para dedicarle a la importancia que tiene este proyecto de ley, sin duda sí.
De fet, l'allargament dels terminis tampoc ha agradat gens a l'exdiputada socialista Carla Antonelli, que avui s'ha donat de baixa del PSOE. La que va ser la primera diputada trans al Congrés denuncia les traves que el seu partit està posant a la nova norma.
Ens quedem a Madrid perquè el Consell de Ministres acaba d'aprovar els descomptes per les calderes comunitàries que cremen gas. És l'anunci de la setmana passada de Pedro Sánchez al Congrés i se'n podran beneficiar 1.700.000 famílies a tot l'Estat. El descompte arribarà fins al 50%. També s'han anunciat noves ajudes per famílies amb ingressos de fins a 28.000 euros anuals. Els detalls els hem d'anar a buscar ara a la Moncloa. Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Sí, és el paquet de gairebé 3.000 milions d'euros anunciat per Sánchez la setmana passada per minimitzar els efectes de la pujada de preus de l'energia. Com funcionaran els descomptes per comunitats de veïns? Es farà tot a partir d'un càlcul derivat del consum mitjà de l'últim any. És enrevessat. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, així ho acaba d'explicar.
Calculamos cuál es el consumo medio de esa comunidad en los últimos 5 años y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%. El 30% restante seguiría pagando el gas al precio al que está en el mercado, pero si esa comunidad de propietarios incrementara su consumo por encima de lo que ha sido el consumo medio de los últimos 5 años, habría una penalización.
També es crea un nou tipus de consumidor que fins ara no ha tingut accés a ajudes per no complir tots els requisits i que podran accedir a descomptes. La condició bàsica en el cas de famílies seran ingressos de fins a 28.000 euros anuals. I encara un altre element innovador, hi haurà importants bonificacions fiscals per tota la substitució de l'enllumenat exterior i la seva modernització. Això afecta sobretot ajuntaments, però també moltes empreses privades.
I aquesta tarda, Jordi, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo debatran cara a cara al Senat de tot plegat, de la crisi, dels impostos i dels pressupostos generals de l'Estat, i avui mateix l'AIREF, que és l'organisme que controla les finances de l'Estat, els ha posat molt en dubte. Sosté que no s'adiuen a la situació actual de l'economia i que contemplen un escenari econòmic que no es complirà.
Sí, crítica molt dura de la presidenta de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, que es diu Cristina Herrero, i que ha arribat a dir que van dubtar sobre l'aval que han de donar els comptes. Sosté que les previsions d'ingressos estan mal fetes, que el mateix passa amb l'escenari econòmic.
Sin embargo, los presupuestos generales del Estado para el 2023 tienen una serie de carencias, alguna de ellas las más importantes. Parte de unas previsiones de cierre de ingresos del ejercicio 2022 que no son realistas. Yo creo que aquí no es prudencia, aquí lo que tiene que haber es un ejercicio de realismo, porque el presupuesto tiene que basarse en las previsiones más realistas de cierre.
I a tot això, Funcas adverteix que no es pot descartar una recessió tècnica, com ja s'apuntava ahir des del Banc Central Europeu. Funcas és la Fundació de Caixes d'Estalvi i també ha retallat la previsió de creixement de l'economia espanyola fins al 0,7% només. Moncloa la situa al 2,1%.
Un sector que de moment està esquivant la crisi és el de la construcció. L'any que ve torna el Congrés Construmat, que no es feia des del 2019. El seu president, Xavier Vilajoana, diu que serà un saló que ja s'assemblarà als d'abans de la crisi financera, que era un dels més importants dels que s'organitzaven a Barcelona, Montse Martí.
El Congrés Xavier Vilajoana assegura que arriba en un moment en què el sector té molta feina.
Se cedeixen manera els habitatges, la disminució del consum intern xinès ajudarà a que aquests costos de construcció que han anat en augment en els últims mesos doncs s'estabilitzin inclús baixin. El sector constructor ara mateix té feina, hi ha moltes empreses, les empreses estan en bona situació financera en general, i per tant veiem unes expectatives molt positives.
Construmat es farà el maig de l'any que ve, és un saló 100% professional que reunirà 150 expositors, 15.000 visitants en 6.000 metres quadrats d'exposició a Gran Via de Fira Barcelona. Precisament Barcelona és la segona ciutat europea amb més peticions per fer-hi esdeveniments i congressos l'any que ve. Ho diu el rànquing que fa American Express Meetings and Events. Madrid ha escalat de la sisena a la primera posició, al darrere de Madrid i Barcelona i a Londres.
Mentrestant, el gran recapte tornarà aquest any al format físic.
Som a tot voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el Banc dels Aliments.
És la campanya que el Banc dels Aliments ha fet amb els músics Miqui Núñez, la guanyadora d'Eufòria Mariona Escoda i la banda Doctor Prats per aconseguir els 18.000 voluntaris que necessiten per l'edició d'aquest any. La novetat d'aquesta 14a edició és que després de 2 anys acceptant només donacions monetàries per culpa de la pandèmia, tornen les aportacions de productes als supermercats Eudal.
L'entitat vol mirar de tornar a incrementar així les donacions que l'any passat van caure fins a la meitat, fins als 3 milions i mig d'euros. El Banc dels Aliments recorda que la inflació del preu dels aliments de més del 14% segons les últimes dades ja els ha obligat a reduir un 12% les aportacions que fan els usuaris. Això justament en un moment en què hi ha més gent que els necessita, ho ha alertat el director de l'entitat, Lluís Fatjó Viles.
Aquesta espant que en aquests moments tenim com a Banc d'Aliments per ara el que ens ve a davant. Un increment molt gran de demanda d'aliments, de situació que les persones que passaran la situació de vulnerabilitat alimentària i que, per tant, es veuran amb la necessitat de demanar ajuda.
El gran recapte es farà aquest any els dies 25 i 26 de novembre. El Banc dels Aliments es marca com a objectiu mínim d'aconseguir els 5 milions d'euros en aliments que els permetria garantir les donacions dels primers 3 mesos de l'any que ve. Els interessats a fer de voluntaris ja es poden inscriure al web de l'entitat.
Més coses. Acció Climàtica ha obert un expedient informatiu per una fuita a la refineria de Repsol que va disparar a principis d'octubre a Constantí la contaminació per benzè. Els nivells detectats d'aquest benzè, un compost cancerigen, van arribar la matinada del 8 d'octubre a superar els 200 500 micrograms per metre cúbic d'aire a Constantí. Tot i que per llei la mitjana anual de benzè no pot superar els 5 micrograms, la directiva europea no té en compte les puntes de contaminació. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Van ser dos pics de contaminació puntuals, molt alts, però els valors anòmals més baixos van persistir encara força dies. L'origen, segons ha confirmat Repsol a RAC1, una fuita de nafta quan s'estava actuant, quan s'estava netejant una de les canonades de la refineria. Va ser puntual, diu l'empresa, i es va actuar immediatament. La refineria està aturada des de finals de setembre per feines de manteniment i de millora. Ara mateix està a l'equador d'aquesta aturada. L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, i l'exdirector del laboratori del Centre de Medi Ambient de la UPC, Francesc Xavier Roca, ho expliquen tots dos a RAC1.
No sabem si això és massa perjudicial, per tant, crec que aquestes puntes s'hauria de legislar i ficar un límit, també.
Sempre que hi ha un compost carcinogen, sempre té efectes sobre la salut. Quan hi ha concentracions que estan altes, doncs els efectes són molt més importants.
La plataforma Celnet reclama des de fa anys una nova normativa per acabar amb el que consideren és una situació d'impunitat davant dels episodis puntuals de contaminació.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
D'aquí a 15 segons sentirem els senyals de 2:45. Alexia Putellas ja té la seva segona pilota d'or. La migcampista blaugrana, malgrat la lesió, torna a ser la millor futbolista del món, Xavi.
No va poder disputar l'Eurocopa perquè es va lesionar just abans de començar la competició, però els títols aconseguits amb el Barça han pesat i molt. A l'hora de decantar la balança, Alexia torna a ser la millor i es converteix en la primera dona en aconseguir dues pilotes d'or. Laia Coll, bon dia. Intentem recuperar la Laia Coll, encara a París, on va fer-se aquesta gala d'entrega de la pilota d'or que organitza France Football. Laia, ara sí, bon dia.
Bon dia.
Ara sí, no, deia que ella i el davanter del Madrid, Karim Benzema, van ser els principals guardonats en els premis entregats ahir.
Sí, i a més de ser Alexia la primera jugadora que ha guanyat dues pilotes d'or, ha entrat també Alexia en un selecte grup de 7 futbolistes. Només Cruyff, Keegan, Rummenigge, Platini, Van Basten, Messi i Cristiano Ronaldo han guanyat dues vegades el prestigiós premi de France Football. La capitana del Barça va rebre ahir la pilota en mans de l'ucraïnès Shevchenko, pilota d'or el 2004, i emocionant el seu discurs per la guerra que viu al seu país. I novament Alexia va fer una part del discurs en català, un discurs d'agraïment al club, afició i companyes, i amb un missatge per la Federació Espanyola. No els va citar, però en canvi sí que va felicitar Anglaterra per l'organització de l'Eurocopa i la feina que estan fent amb el futbol femení. Alexia va acabar emocionada a l'escenari del Teatre du Châtelet de París després de projectar-se un vídeo de la seva mare explicant tot el que ella ha aconseguit i amb imatges dels dos partits que es van jugar al Camp Nou. Alexia se li va tallar la veu i va desitjar poder tornar-se a sentir futbolista aviat. De fet, el premi, diu, és un estímul per seguir amb la recuperació dels creuats.
Una felicitat enorme, és com tornar a sentir-te futbolista, no? Aquesta adrenalina, tornar a celebrar coses, em feia recordar, no? Totes aquestes celebracions, el per què juguem, no retallar plaços, però la meva energia ara torna a estar a dalt.
La previsió és que Alexia pugui reaparèixer, si tot va bé, en el tram decisiu de la temporada, finals de febrer o principis de març, i participar ja en les eliminatòries de Champions. I un dia més, la capitana va ser reivindicativa. Assegura que s'ha avançat, però ara falta tenir estructures professionals en el futbol femení.
La sensació era com necessitàvamos oportunidades para jugar y ahora la sensación es necesitamos estructuras profesionales para realmente nosotras poder hacer bien y mejor nuestro trabajo para que nada más y nada menos los fans lo disfruten. Entonces, creo que se ha conseguido encontrar el camino, pero sí que es verdad que hay que recortar muchos años de desventaja que hemos tenido las mujeres en todo el mundo.
Alexia va quedar primera per davant de Beat Mead de l'Arsenal i campiona d'Europa amb Anglaterra, i l'australiana Sam Kerr, que va completar el podi. Aitana Bonmatí va aconseguir una meritòria cinquena posició, mentre que Lucy Bronze va ser desena, Oshuala setzena i Rolfo dinovena.
I més enllà d'Alexia, Laia, dos blaugranes més van recollir premi.
Sí, Gavi, als seus 18 anys, va rellevar Pedri al trofeu Copa com a millor jove. Precisament Pedri i també Ronaldo Nazario li van donar el premi a Gavi, un Gavi nerviós que va fer un discurs d'agraïment i amb sorpresa final quan va acabar dient visca el Barça.
Es un orgullo para mí recibir este premio. En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, a Iván y a toda la gente de Masía que siempre han estado en los buenos y en los malos momentos. También quiero agradecer al club de mi vida, el Barça, y a los compañeros de equipo y selección, y también a todos los entrenadores que me han dado la oportunidad de debutar y de poder jugar, y gracias a eso estoy hoy aquí. Muchas gracias, visca el Barça.
El migcampista es va imposar a Camavinga del Madrid i Musiala del Bayern, que van ser els dos futbolistes que van completar el podi. I també ahir Robert Lewandowski va ser premiat, va tornar a guanyar el Premi Gerd Müller com a màxim golejador de clubs i seleccions. Va fer en total al polonès 57 gols la temporada 2021-2022. I amb tres premis, el president Laporta estava feliç a la sortida de la gala celebrada a París.
L'Alexia, que ens emociona molt el fet de que guanyi per segon cop la pilota d'or, i el Lewandowski, que el premin com a millor golejador, és un orgull, és un orgull. I avui el Barça, doncs, la veritat és que està present a aquesta gala, que és una de les gales més importants del futbol.
Laporta, que va encapçalar l'expedició blaugrana, que just després de la gala va tornar directament a Barcelona amb un vol charter.
Tot això en clau blaugrana, i de la resta de guardons que destaquem, Laia.
Doncs Karim Benzema va ser el gran ovacionat de la nit. El jugador del Madrid va rebre el premi en mans de Zinedine Zidane, que precisament era l'últim francès que havia guanyat aquest prestigiós premi. El 1998, al Teatre du Châtelet, va embogir totalment veient com un altre francès tornava a rebre la pilota d'or. El podi el van completar Mané i Kevin De Bruyne del Manchester City. Lewandowski va ser quart en la classificació. Del Madrid també van premiar ahir Courtois com a millor porter, i Mané es va endur la primera edició del Premi Sòcrates per les bones accions en bé de la societat. El Manchester City va ser guardonat amb el premi de millor club de la temporada.
Perfecte, Laia, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Bon dia.
RAC 1 migdia.
Montero, bon dia.
Hola, bon dia.
La pilota d'or d'Alexia Putellas encara cuejava aquest matí en la prèvia del debut del Barça a la Champions femenina.
Sí, Jonathan Giraldez parlava d'orgull i Marta Torrejón felicitava així la seva companya.
És un luxe tenir una jugadora com Alexia, segona en consecutiu pilota d'or, tot i que no estigui disponible, no, per jugar els partits suma, està amb nosaltres, ens segueix cada dia. Estic segura que no des del camp però des de fora segueix aportant tot el que té dintre i ho expressa a les seves companyes. Per tant, esperem la seva recuperació el més aviat possible.
Torrejón, però també especialment Jonathan Giraldez, han reconegut que la troben a faltar tant en els aspectes ofensius, en el joc, com en el seu lideratge.
No t'enganyaré que es va trencar molts esquemes perquè per la transcendència que té Alexia al joc, a nivell ofensiu, la capacitat que té de trencar línies de pressió en pilota, en conducció, màxima assistent i golejadora, jugant com a migcampista, té moltíssim mèrit. I després també perquè ajuda que les seves companyes juguin millor al futbol, i això és molt important, i a vegades ho valorem poc.
Són declaracions, insistim, d'aquesta roda de premsa prèvia al Barça-Benfica de demà. És el debut del Barça a la Champions femenina. Sobre el partit, que han dit, Gemma?
Doncs és un partit que, recordem, es jugarà al Johan. Jonathan Giraldez creu que no és una passa enrere tornar al camp petit. De fet, recordem que jugaran contra el Rosenborg i el Bayern al Camp Nou. Es reprèn la competició europea recordant la final perduda a Turí, sense mirar enrere, segons Giraldez, però aprenent dels errors.
No, traumes no. Traumes són... Per altres coses, no per un partit de futbol. És cert que no vam jugar un bon partit, que vam perdre la final, però després vam tenir tres dies més tard una semifinal de Copa la Reina, una final que vam guanyar, un altre títol, donar per conclosa la temporada 21-22, que crec que va ser molt bona.
El Barça és un equip en construcció i, de fet, hi ha jugadores que encara no han debutat a la Champions. Per tant, demà és l'oportunitat de veure-les. Sandra Paños no podrà participar encara en aquest partit de demà i durant la setmana hauran de valorar la seva disponibilitat o possible alta. Sobre el rival, Giraldez ha destacat la perillositat i polivalència d'Anna Vitoria o Chloe Lacaz amb un joc directe i ràpid. Un Giraldez que també ha fet crida a l'afició perquè no faltin demà a les 9 del vespre el Johan contra el Benfica. Per cert, que el club ha anunciat avui l'acord de patrocini amb la marca mexicana Bimbo. Ara serà partner global del club i l'equip femení enlluirà el nom a la màniga de la samarreta.
Això a la Champions, i canviant de competició, avui comença a disputar-se la segona ronda de la Copa de la Reina, un únic partit i, a més, en presència catalana. El Levante Les Planes rebrà a 4:45 el Granada. Demà serà el torn dels altres dos equips catalans, Espanyol Cacereño d'una banda i de l'altra Europa Oviedo. Més coses. Ahir es va tancar la novena jornada de la primera divisió masculina amb la victòria del Villarreal 2-0 contra l'Osasuna. L'equip groguet, proper rival del Barça a la Lliga, és ara setè
amb 15 punts. A 10 del líder, el Madrid, i a 7 del Barça, que és segon classificat. Avui comença la desena jornada amb 3 partits. Algun d'ells a destacar, per exemple, a les 7, Sevilla-València. A les 8, es juga el Getafe Athletic Club de Bilbao. I a les 9, Atlètic de Madrid-Rayo Vallecano. Recordeu que els 3 equips catalans no juguen fins dijous. El Barça rebrà el Villarreal, el Girona visita l'Almeria i l'Espanyol juga al camp de l'Osasuna. Pel que fa al líder, el Madrid juga demà a Elx en el primer partit després del Clàssic. Damià López, bon dia.
Què tal, Xavi? Bon dia.
I els blancs encara sense Courtois, oi?
Sí, exacte. I així ho ha confirmat en roda de premsa Carlo Ancelotti fa una estona.
Mañana no está. Está entrenando bastante normal. Está haciendo un trabajo... Sí. Lo está haciendo bien. Creo que va a jugar sábado.
Demà el Martínez Valero, com deia, s'enfronten al Cuell, el líder de primera divisió, Elx-Reial Madrid, un duel a priori molt desigual. El Madrid només ha cedit un empat en 9 partits, mentre que l'Elx suma 3 punts en 3 empats i encara no ha guanyat. Ancelotti ja ha avisat que han de mantenir l'atenció competitiva per no endur-se sorpreses, que els 3 punts valen igual que els de diumenge passat. I moltes preguntes a la sala de premsa avui sobre els premis d'ahir a París. S'ha mostrat orgullós per la pilota d'or Benzema i pels guardons recollits pel Club Blanc, i ha estat així d'elegant a l'hora de felicitar els premis pels rivals.
Estamos muy orgullosos todo de lo que ha logrado Karim, de lo que ha logrado Tibú, de todos los que han llegado cerca de esta posición, de Modric, a Vinicius, de todos los jugadores de Real Madrid.
Li han insistit pel premi al Manchester City, que ha creat força controvèrsia, tenint en compte que el Madrid es va proclamar campió d'Europa.
El equipo mejor ha sido el Real Madrid y ha tenido el premio que ha sido la Champions. Entonces, todo respeto por este gallardón, que a nosotros no cambia nada. El gallardón más importante, el premio más importante, ya lo hemos recibido en mayo.
Encara sense convocatòria, però ja sabem que Courtois no viatjarà a Elx. Per la resta, es mantenen les baixes de Ceballos i Mariano. Les rotacions principalment sembla que seran al mig del camp, on Modric i Kroos podrien descansar. En punta, Benzema i Vinícius semblen tenir assegurada la titularitat.
A tot això, Dami, el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, ha fet referència a les queixes de Joan Laporta per l'arbitratge del Clàssic i la visita que va fer el president Blaugrana al vestidor dels àrbitres.
Sí, sobre aquesta escalfada de Joan Laporta, el Santiago Bernabéu, quan va baixar al vestidor dels àrbitres per demanar explicacions sobre l'arbitratge en el partit, actuació que censura el president de la Federació Espanyola de Futbol.
¿Qué le parece que Laporta bajara al vestuario?
¿Le parece mal?
¿Le parece mal? Claro. ¿Y se lo hizo saber a Laporta?
Me parece mal, pero no es que me parezca mal a mí, es que esto, pues hay un código de comportamiento, hay una tipificación, y bueno, pues a veces los dirigentes nos podemos equivocar.
Rubiales, que va més enllà a l'hora de valorar el que va fer Laporta després del partit.
En todos los años que él tiene de presidente, nunca había bajado a un vestuario de un árbitro. Él sabe que eso no está bien hacerlo. Con Joan Laporta tengo una buena relación. Creo, de verdad, que es un buen tipo. No entro en cuestiones ni de palancas ni de no palancas. Yo no entro en esto. Pero creo que hasta el mejor escribano echa algún borrón de vez en cuando.
Per cert, que Rubiales va dir en l'entrevista que no té per què disculpar-se davant les aficions de Sevilla, València i Villarreal després que sortissin als xats on deia que són els equips que li cauen pitjor. Rubiales diu que ell és una persona transparent, un home de futbol i que prefereix mostrar-se tal com és que no pas ser un tecnòcrata.
Gràcies, Dami.
Fins ara.
El que deien, dijous viatja a Pamplona amb l'objectiu d'allargar la bona dinàmica després de guanyar el Valladolid. Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, no pensen en una altra cosa que tornar a guanyar i consolidar-se a la zona còmoda de la classificació. Al davant tindran un Osasuna que va arrencar la Lliga com a gran revelació, però ha sumat un punt dels últims 9, ahir mateix perdia a Villarreal. Demà escoltarem Diego Martínez en la prèvia. De moment, avui un dels jugadors blanquiblaus, José Carlos Lazo, diu que la victòria de diumenge ha de ser un punt d'inflexió.
Sí, la verdad que sí, al final una victoria te cambia mucho, sobre todo para positivo. Al final la pelota antes no ha podido entrar lo que nosotros queríamos. La verdad que estamos muy, muy contentos con todo, sobre todo con el equipo. Está trabajando a muerte, toda la semana se ve en el campo y yo creo que al final eso se refleja en el campo, aunque los resultados tampoco se están siendo tan, tan favorables.
Sergi Gómez continua sent dubte per dijous per les molèsties que arrossega, ja segur que Martin Braithwaite tornarà a estar disponible després de dos partits de sanció.
I a Girona, Edu, avui hem escoltat un dels homes amb els que Mitchell encara no ha pogut comptar.
Exacte, Borja García, lesionat al genoll des de la temporada passada, des del final de la temporada passada, el madrileny ha dit als mitjans del club que la recuperació va lenta i que encara no és moment de tornar.
Ahora mismo me encuentro mejor, es verdad que es un proceso lento, un proceso que me pensaba que sería más rápido, pero al final, bueno, cosas de rodillas suelen ser lentas, las sensaciones se tienen que corresponder también con todo el trabajo que estás haciendo y evidentemente ahora no siento que sea el momento de poder meterme en el campo y con los compañeros, tengo más ganas que nunca, pero bueno, también hay un mundial de por medio, no me quiero precipitar y lo que quiero es llegar al 100% y estar con el equipo para poder ayudar y no ser una carga.
També demà, Mitchell, prèvia del partit de dijous, que com dius el Girona juga a l'antic estadi del Mediterrànio de l'Almeria.
Gràcies, Edu.
El Power Horse, ara, es diu ara.
Pensar en golderies, gràcies. Ara la resta del futbol. La Lliga està a punt de tancar. De fet, falten 4 serrells, una gira durant la disputa del Mundial de Qatar per diversos equips de la Lliga Espanyola. El Cádiz i el Villarreal jugaran diversos amistosos a Turquia contra el Galatasaray, el Fenerbahçe i algun club més. De la seva banda, el Betis viatjarà a Argentina i Xile. Per cert, que el Chivas mexicà jugarà a territori estatal contra el Getafe i l'Atlètic Club de Bilbao. Álvaro Cervera és nou entrenador de l'Oviedo de la segona divisió. Cervera, ex del Cádiz, agafa el relleu de Jon Pérez Bolo, que va ser destituït. Avui comença la jornada 12 de la Premier, amb dos partits, Brighton-Nottingham Forest a 9:15, Crystal Palace-Wolves a 10:15, i avui es disputen 8 partits de la segona ronda de la Copa Alemanya, la poca, te'n destaco 2, Xavi, Leipzig-Hamburg a 6:00, Hoffenheim-Schalke 0-4 a 9:15. Massana i companyia, vaja. Sí. Heu vist el que ha fet Moritz? Ha reunit una quantitat bestial de persones per batre un rècord també bestial. I no és el rècord de més persones ballant una sardana al voltant d'una Moritz set, ni el de més persones abraçant un camió de Moritz set. No, és el rècord de tas de cerveses més gran de tots. Un rècord tan bestial com el sabor de la Moritz set. Anem al bàsquet, parlem de l'Eurolliga, perquè el Barça, que va marxar ahir cap a Munic, jugarà aquesta nit a la pista del Bayern. La línia és bona, les sensacions també, última hora. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia. Ha sigut el protocol habitual dels dies de partit, sessió de tir a l'escenari del maig, l'històric Audi Dome, dinar a l'hotel i hores d'ara tots descansant a les seves respectives habitacions, i és el que tu deies, eh? Els blaugrana venen de fer una boníssima darrera setmana, 3 partits contra Fuenlabrada, Madrid i Manresa, que sumen un total de 120 minuts, 110 d'altíssim nivell, que va fer que just després del partit del Congost de dissabte a la nit, el mateix Xares admetés que el Barça havia fet un pas endavant en les seves prestacions i que aquest era el camí a seguir. Toca referendar-ho en una setmana francament complicada. Avui a Munic, dijous a Kaunas, es remata el cap de setmana contra un equip que encara no ha perdut a l'ACB, el Tenerife. Coses que s'han de saber del partit d'aquest vespre. El Bayern és el rival dels quarts de final de l'any passat de l'Eurolliga, que, si us recordeu, va plantejar enormes problemes a l'atac del Barça. Fixeu-vos en un detall. Han perdut els 2 primers partits de la competició a l'Eurolliga, però ja són la segona millor defensa del campionat. De fet, Xares ha demanat per aquesta nit als seus homes obrir el camp.
Creo que está tirando más triples, esto tiene más tiradores. Yo creo que Walden se ha perdido mucho tiempo de temporada pasada. Este año está pues jugando y jugando a gran nivel, pues un partido para exteriores, necesitamos mucha defensa, sobre todo con exteriores.
El Barça s'ha endut en aquest primer tour de l'any 13 jugadors, ha deixat a casa Mirotic, Sergi Martínez i Kyle Kuric per lesió, a banda de Rafa Villar per decisió tècnica. Respecte a l'últim partit, tornen James Nagy, recuperat d'un esquins de turmell, i Mike Toby, que només juga a l'Eurolliga. Els alemanys han fet 6 fitxatges aquest estiu i mantenen el bloc de l'any passat, el partit, com sempre, a 8:45 del vespre, des d'un quart d'hora abans a RAC+1. De la resta del bàsquet de casa, 2 focus d'atenció importants. A Badalona, el jugador Joventut ja és a Turquia per jugar-hi demà, partit corresponent a la segona jornada de l'Eurocup. Simon Birgander és dubte per culpa d'una inflamació al tendó d'Aquiles. A Girona, l'Uni està esperant l'arribada del Villeneuve d'Ascq, rival de demà a la tornada de la prèvia de l'Eurolliga femenina, i on l'Uni ha de remuntar 13 punts. A les franceses els han cancel·lat el vol, arribaran a Barcelona cap a quarts de 6 de la tarda i no es podran entrenar a Fortejau. Per tant, el gran dubte, si juga l'estrella de les franceses Kennedy Burke, seguirà encara per resoldre's.
Gràcies, Mundet, i encara en bàsquet aquesta matinada.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Comença una nova temporada a l'NBA i amb l'Oriol Alsina hem preparat una petita guia amb el més destacat del retorn de la millor lliga del món. Aquesta nit torna l'NBA. Amb dos partits cobren la temporada 2022-2023. A dos quarts de dues de la matinada juguen els Boston Celtics contra els Philadelphia 76ers. Mentre que a les quatre en punt hi ha el plat fort de la jornada. Duel californià entre Golden State Warriors i Los Angeles Lakers. Un cara a cara també entre dues superestrelles, Stephen Curry i LeBron James.
Els campions.
Els Golden State Warriors intentaran revalidar el títol aconseguit la temporada passada. Malgrat això, l'agressió de Draymond Green al seu company Jordan Poole en un entrenament ha marcat negativament la pretemporada dels de San Francisco. Els general managers i l'enquesta de l'NBA assenyalen els Milwaukee Bucks com a principals favorits per guanyar l'anell. També ha estat un estiu ple de polèmiques a la Lliga. El ja exentrenador dels Celtics, Ime Udoka, ha estat suspès tota la temporada per tenir una relació amb una treballadora del club, vulnerant així les normes de la franquícia.
Les estrelles.
Els candidats a l'MVP de la temporada tornen a ser homes com Nikola Jokic, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Kevin Durant o Ja Morant. LeBron James té l'al·licient de superar Karim Abdul-Jabbar com a màxim anotador de la història de l'NBA. És contradictori, però aquest any el pitjor equip de l'NBA pot tenir premi gros en la primera elecció del draft 2023. El jove francès Víctor Wembanyama, que ha meravellat Estats Units en dos partits d'exhibició a Las Vegas. Un talent de 18 anys, ara desitjat per molts equips, cridat a ser el número 1 del draft.
Només un català.
Ricky Rubio, ara als Cleveland Cavaliers, serà l'únic català a l'NBA. El base del Masnou podria reaparèixer a finals d'any, un cop superada la seva greu lesió al genoll. Serge Ibaka, els germans Hernán Gómez, Usman Garuba i la revelació Santi Aldama són els altres espanyols que jugaran l'NBA. L'All-Star es disputarà del 17 al 22 de febrer a Salt Lake City. El play-off començarà el 15 d'abril i el primer partit de les finals serà l'1 de juny. L'espectacle a punt de començar.
RAC 1 migdia.
Coses, i parlant d'inicis, el Barça d'handbol és a punt de debutar. De fet, ho farà a les 3 d'aquí 10 minuts a la Superglobe que es disputa a l'Aràbia Saudita. Gemma.
Sí, contra el Club Ministros de Mèxic. És la 16a edició de la Superglobe, és el campionat mundial de clubs. La Superglobe ha canviat lleugerament el format. Enguany competiran 12 equips al torneig. El Barça, 5 vegades guanyador d'aquesta competició, està enquadrat al grup D amb l'equip mexicà i l'Esperança de Tunísia, rival de dijous vinent. Els blaugrana afronten el seu debut en la competició sense poder entrenar-se a l'escenari del partit i sense haver pogut entrenar al complet degut a l'aturada de seleccions, amb els 17 jugadors de la plantilla repartits amb les seves seleccions nacionals. Antonio Carlos Ortega va volar ahir dilluns amb només 4 jugadors: Gonzalo Pérez de Vargas, Aleix Gómez, Aitor Ariño i Artur Parera. La resta de components han acabat arribant procedents de les concentracions de 7 països diferents. De fet, hi ha una baixa. Emil Nielsen té una artritis posttraumàtica al dit gros del peu dret que es va fer amb la selecció de Dinamarca. El porter danès, per tant, serà baixa per aquesta cita d'aquí uns minuts. Aitor Ariño creu que ara cal centrar-se com sigui en aquesta Superglobe.
Al final venim aquí i hem de saber diferenciar també que és una altra competició i ens hem de centrar només en guanyar aquesta competició, fer tot el possible i després ja tornarem cap a casa i pues, seguir amb la Sobal i amb la Champions.
El Ministros de Monterrey és el primer equip mexicà en la història de la Superglobe.
I encara una previsió més pel que fa a les seccions del Barça. En aquest cas de futbol sala, a 8:45, els blaugrana reben el Valdepeñas en partit avançat a la 6a jornada de Lliga, Àlex.
Sí, duel molt exigent pels blaugrana, que són líders després d'haver guanyat 4-4 en l'estrena de la Lliga. Són les cares contra un equip, el Valdepeñas, segon classificat, que ha sumat 9-12 en aquesta estrena. Jesús Velasco recupera Diego i Ferrao, que són dos dels puntals de l'equip i que van descansar divendres passat contra el Rivera Navarra. Andorra, el Valdepeñas visita el Palau amb les bases de Lazarevic, Lolo, Ahmad i Alberto López. Serà un partit especial per Sergio González i Catela, ex del conjunt castellà, ara al Barça, des d'aquesta temporada. També partit bonic perquè tornen al Palau Bateria, Òscar de la Falla i Bollis, que són ara jugadors del Valdepeñas. A partit a 8:45 al Palau.
7 minuts i seran les 3, una pausa i tornem.
RAC 1. Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si passa res a casa, t'avisen abans de 29 segons. Menys del que tardes a fer-te un cafè abans de començar la feina. I amb el servei Acuda et guardem les claus per si te les descuides. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per 9,90 euros al mes durant 4 mesos si la contractes fins al 31 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Plaques solars, energia verda... Però amb qui fer-ho amb garanties?
Amb qui sempre has confiat.
Com?
Ara, Bonpreu Esclat Energia t'assessora i t'ho instal·la a la teva teulada.
Bonpreu Esclat Energia, també amb l'energia solar?
I tant! Autogestiona el teu consum al millor preu i col·labora amb un món més sostenible. Entra a bonpreuesclat.com/energia i estalvia.
Gourmet La Vanguardia et porta una selecció exclusiva de les multipremiades Catan i Escudier. Dos packs, Duet i el Collection amb les varietats Original, Xocolata Negra, Cafè, Iogurt, Green Lemon i Sal de l'Himàlaia, acompanyades d'una ampolla de cava Maria Rigol Ordi i Gran Reserva Brut Natur. Tot per només 44 euros. Compra'l a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catan i Escudier.
Els dolors musculars es calmen amb Mans de Sant.
A Mans de Sant oferim des de fa més de 25 anys massatge fisioterapèutic, tractament de mal d'esquena i lesions esportives amb tècniques d'avantguarda.
Consulta els nostres serveis a mansdesant.com o per WhatsApp al 650 057 015.
Mans de Sant, i no deixis que el dolor t'impedeixi fer tot el que vols fer.
Setmana de les ofertasses a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
7 dies únics amb ofertasses com aquesta.
Pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica de Leite de Alacena, peça de 7 quilos, només 99 euros.
I un 15% de regal en totes les teves compres de fruiteria, carnisseria i peixateria superiors a 20 euros.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
Fins al 19 d'octubre. Consulta les condicions.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això amb el programa Mi BP pots estalviar quan repostis i gaudir de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa a mibp.es.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
RAC més 1 presenta l'Escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona,
preparats per la batalla.
3, 2, 1, rostir!
En aquest capítol, Toni Clapés i Marcelí Virgili.
És un farsant, o sigui, és pitjor que Villarejo.
Expliquem-ho, diguem-ho tot.
Sí. Ets un xarlatà.
Ui, ui, ui.
Ets una mica xarlatà.
I Albert Buscarons rosteix Guillem Estadella.
No, en quatre paraules, t'estàs construint una carrera, tio.
Jarana, a lo loco, cachondeo y tiqui-tiqui.
L'Escorxador, nou capítol a RAC més 1.
Moltes gràcies!
Escolta'l a l'app de RAC1 i a RAC1.cat i mira'l al canal de YouTube de RAC1.
Tots som
més
1.
Si arribarem a les 3, és moment d'obrir l'agenda cultural i avui ho fem amb la quarta edició del Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i de Pensament, que arriba el 28 d'octubre a Barcelona. Ho fa amb la nova creació de la Veronal per la Sala Oval del MNAC, Three Figures at the Base, i amb la Metamorfosi com a fil conductor d'aquesta edició, Bàrbara Padilla.
El certamen també tindrà com a protagonista Maria Arnal, que tornarà a portar la seva relectura del cant de la Sibila. L'altre nom destacat és Joan Carreras, amb Confessions de Sant Agustí. Aquest any el festival s'endinsa en els mites de la identitat. En aquest sentit estarà centrat en el concepte de la metamorfosi per reflexionar sobre qui som, una de les preocupacions més recurrents a la humanitat. La taula rodona inaugural es farà al CCCB amb noms com Samantha Hudson i Dennis Duncan. Les entrades ja estan a la venda al web festivalclàssics.cat.
Aquest vespre arrenca a Barcelona la novena edició del Festival Internacional de Sèries Serializados. La inaugura la projecció de Smiley, una comèdia romàntica de Netflix amb Carlos Cuevas i Miqui Esparver com a parella sentimental. És l'adaptació de l'èxit teatral de Guillem Clua.
Hola, hola, sí, perdona, mira, no me conoces de nada, pero es que, bueno, llamaba porque He escuchado tu mensaje.
El festival, que s'allargarà fins dissabte, projectarà 35 sèries al CCCB, la Casa Seat i la Sala de Cinema Fenomena de Barcelona. Entre els plats forts hi ha un homenatge a les Tresines i al Mic.
També destaquen Fàcil, de Movistar Plus, una sèrie sobre dones amb diversitat funcional, i La Ruta, amb Àlex Moner i Elisabet Casanova, sobre la ruta del Bacalao. Aquest any el festival homenatge al Mic, un dels clàssics de la comèdia catalana, Les Tresines. Ho explica Tarracó el codirector del festival, Víctor Sala.
És una de les sèries que, tot i tenir pocs capítols, ha marcat, jo crec, una manera de fer humor. La companyia de la Cubana sempre ha sabut trobar dos camins a la vegada, o sigui, tenir una innovació en la forma de fer ficció o teatre, però també ser extremadament popular i amb un humor que arribés a un públic molt ampli.
En clau internacional, les sèries destacades són l'estrena de la segona temporada de White Lotus, d'HBO, Esterno Note, un biopic sobre el polític català Aldo Moro, i l'últim gran èxit de la BBC, Sherwood.
Més de 200 curtmetratges competeixen aquest any al Filmets, Badalona Film Festival, Belén Rueda, Pedro Casablanc, José Sacristán, Aitana Sánchez Gijón o Luis Tosar són els noms més destacats de la programació que arrenca divendres.
En total es projectaran 235 curtmetratges. Dels 4.000 que s'han presentat en aquesta edició en competiran 218. Per primer cop des del 2019 totes les sessions tornen a ser presencials. Les produccions es podran veure al Teatre Zorrilla de Badalona, l'Institut Francès de Barcelona i als cinemes Can Castellet de Sant Boi de Llobregat. Altres noms coneguts que apareixen a les produccions són Macarena Gómez, Sergi López i Àlex Vendemul. Aquest any, com a novetat, s'ha creat un premi al millor productor emergent.
I l'actor i dramaturg Nau Albet té nou projecte musical. L'ha presentat aquest matí al Món a RAC1. Es diu Killing Cactus. Albet s'ha unit a Adrià González en aquest projecte autoproduït on experimenten amb el hip-hop i l'electrònica amb temes com aquest que sona de fons i que es diu Deep Boy.
Albet reconeix que no pot parar de crear. De fet, ha confessat al programa que escriu cançons des dels 14 anys com a teràpia i que tenia pendent fer un bon projecte musical.
Penso que l'artista del segle XXI ha de ser polifacètic. Bueno, almenys a mi em surt així, com que no me'n puc estar de crear, d'escriure música o teatre, en aquest cas amb el Marcel, o també pues, narrativa a vegades, tot i que mai he publicat res, però també vinc de família de músics, el meu pare és músic, i tenia una espina clavada de no aconseguir pues, fer un projecte musical amb cara i ulls.
Killing Cactus és, segons Albet, una barreja de gèneres amb influències del hip-hop nord-americà, el pop i fins i tot la música dels Beatles. A Spotify ja es poden escoltar els tres primers temes i dijous en trauran un de nou. El mes que ve ja hi haurà els primers concerts i la previsió és que el disc arribi d'aquí mig any.